Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Imagineu-vos un equip d'informàtics que encara treballa amb ordinadors dels anys 90 o una fàbrica que no ha renovat màquines durant 50 anys. L'àrea metropolitana de Barcelona té aquest problema. Ha canviat molt les últimes dècades i encara canviarà més, però quan els tècnics es posen a dissenyar-la, a planificar-la urbanísticament, per exemple, encara ho fan amb un instrument de 1976 que, evidentment, ha quedat desfasat. En aquest episodi en parlem amb l'arquitecta Mireia Peris, una de les màximes responsables de canviar tot això, perquè ha treballat en el nou pla que ha de superar definitivament el de fa 50 anys. Mireia Peris, tot seguit, a Santa Eulàlia. Mireia Peris, benvinguda a Santa Eulàlia.
Gràcies.
Què tal, com
estàs? Per convidar-me.
Comencem per la pregunta que fem sempre, que és com veus Barcelona com a veïna. No sé si vius aquí o no, no cal que ens ho expliquis si no vols, però com veus Barcelona?
Quan... Doncs, ja, bueno, precisament, actualment no visc a Barcelona. De fet, jo sóc valenciana, sóc de València i porto vivint a Barcelona gairebé 20 anys. Actualment no resideixo ni tan sols a l'àrea metropolitana, estic vivint a Sabadell. Vaig viure 7 o 8 anys aquí, després em vaig mudar per motius personals i de feina. I precisament això doncs, m'ha fet agafar una certa perspectiva, no? de 20 anys i també una mica d'aquesta consciència metropolitana, no? tan necessària, perquè és veritat que quan hi vivia a Barcelona potser no era tan conscient, però ara treballo a Barcelona i visc a Sabadell. Per tant, és una mica, soc molt més conscient, diria, de, bueno, de com és, què implica viure a Barcelona, no? i què implica treballar-hi a fora i viure a la ciutat. I en aquest sentit sí que veig doncs, que Barcelona és una, òbviament és una ciutat que ens brinda a tots moltes oportunitats, que té moltíssim potencial, però penso que ara sí que té una certa lluita interna per aconseguir un equilibri, diria que bàsicament en dues qüestions. Una que potser té més a veure entre l'equilibri entre aquesta capacitat d'atracció, no? que té per atreure residents i activitat i llocs de treball, etc. I alhora la tendència a expulsar població, sobretot residents, no? per motiu del preu de l'habitatge, etc. I aquí crec que hi ha una batalla oberta, no? que és superimportant resoldre perquè té a veure molt amb les necessitats de la població i amb la pròpia idiosincràsia de la ciutat. No? I crec que hi ha un segon desequilibri, potser que potser tots som més conscients com a ciutadans, no cal que hi visquis, crec que és una percepció que pots tenir, que és aquest un cert desequilibri que ve provocat per un valor que té la pròpia ciutat mediterrània, que és la de la densitat. Mm. Entenc la densitat com un valor que ens aporta a tots pues, proximitat, genera sinergies, bueno, concentra activitats, no? concentra gent, activitats, usos, etc. Però alhora també genera una competència a l'espai públic, a nivell de, bueno, sobretot a l'espai públic i en relació a l'espai lliure no? del que disposem totes les persones que es moven per la ciutat. I aquí de nou penso que hi ha un cert desequilibri entre la qualitat urbana que desitjaríem tots a nivell de verd, a nivell d'espais tranquils, i la vida urbana, és a dir, la vida que el ritme no? dels carrers de la ciutat, que de vegades és molt atrafegat, molt, molt intens, i crec que és fruit precisament d'aquesta competència no? entre bueno, dinàmiques pot ser globals, com podria ser el turisme, i qüestions més locals, com és la pròpia estructura de la ciutat, no la pròpia trama urbana, que aquesta densitat, que ja dic, l'entenc com un valor superpositiu, com a ciutat mediterrània, provoca i que, per tant, hem d'estar sempre molt atents perquè aquesta competència d'usos no es desequilibri, diguéssim, cap a un cantó o cap a l'altre. Per tant, diria que molt de potencial, però bueno, hem d'estar molt atents perquè aquests desequilibris, quan la balança es desequilibra molt, valga la redundància, cap a un cantó...
No hi ha un punt en què les institucions puguin deixar d'estar atentes amb regulacions, amb actuacions, exacte. Amb polítiques públiques, perquè no hi ha un punt en què tot s'acomodi, sinó que sempre s'hi ha d'estar.
Sí, és una mica... Sí, s'ha d'estar sempre atent, diria, a no deixar que aquesta flexibilitat, que és veritat, que és molt necessària a les ciutats, perquè hi passin coses, no? perquè succeeixin esdeveniments i bueno, perquè puguem tenir una vida tranquil·la, diria, pues precisament això que no acabi descompensant no? I suposant un greuge per a una de les parts de les ciutadans de
ciutat. Com que anirem parlant de tots aquests desequilibris que has explicat ara al llarg de l'entrevista, deixa'm fer-te una pregunta primer sobre el que deies al principi de com viure a Sabadell t'ha fet adonar de la complexitat de la realitat metropolitana del paper de Barcelona, perquè Sabadell no és pròpiament l'àrea metropolitana de Barcelona, els 36 municipis. però sí que forma part de la regió metropolitana de Barcelona, que ja és la unitat, potser, en què hauríem de pensar la ciutat de Barcelona. Què vols dir ben bé quan dius que t'has adonat del paper de Barcelona i de la diferència amb aquestes ciutats com Sabadell?
Bé, jo diria que si vius i treballes a Barcelona, tens com les teves necessitats cobertes, no?, dintre d'un entorn que t'ho dona tot, et dona moltes possibilitats de feina, d'oci, d'esbarjo en general. I és veritat que quan surts de la ciutat te n'adones que, bueno, malgrat tots aquests serveis i totes aquestes oportunitats, diguéssim, no les tens tan a prop, com, tan a prop o tan a la mà, diguéssim, te n'adones també d'altres valors que potser tenen aquestes ciutats intermitges, que no sé si diria ben bé que Sabadell és una ciutat intermitja, bueno, perquè déu-n'hi-do, sí. Però aquesta proximitat als grans espais oberts, per exemple, que t'aporta una ciutat com Sabadell, o aquesta... O sigui, hi ha certs valors que t'aporta el viure, diguéssim, fora d'una ciutat, de les característiques de Barcelona, però ara ets molt conscient que és allà on es produeixen les principals... continua sent un centre d'atracció, i te n'adones que el model urbà encara és molt centralista, és a dir, encara és molt dependent de la ciutat de Barcelona i, per tant, costa molt entrar i sortir de la ciutat i, sobretot, ens veiem tots molt forçats a contínuament estar entrant i sortint de la ciutat, no? Per tant, malgrat que el viure fora de Barcelona et permet tenir un habitatge d'unes altres característiques, més proximitat a espais oberts, com deia, hi ha uns certs peatges que encara hem de suportar tots, diguéssim, perquè hi ha moltes coses que encara passen pel centre de la ciutat i ets molt més conscient d'aquest model centralista, de la congestió de les infraestructures, i no parlo de les infraestructures segregades, sinó també del transport públic, no? Per tant, és veritat que és molt necessari articular la... És com molt més conscient de que és molt més necessari reequilibrar el territori, no? I repartir totes aquestes, sobretot l'activitat, no?, a una escala més metropolitana, més enllà dels límits administratius del que suposi l'àrea metropolitana com a institució. És molt necessari reequilibrar el territori perquè aquesta concentració comporta uns peatges també mediambientals, socials, etc., de segregació importants.
Què vol dir reequilibrar el territori en el sentit que ho estàs dient, que entenc que té a veure amb deixar de provocar aquest trànsit constant, la necessitat de la gent que viu al voltant de Barcelona d'haver d'entrar a Barcelona perquè l'activitat econòmica ja està concentrada. Reequilibrar vol dir que l'activitat econòmica estigui més ben repartida, que la població estigui més ben repartida, o què vol dir exactament?
Bueno, una mica això que dius, és a dir, al final, des de l'urbanisme, el que hem d'intentar és redistribuir els usos d'acord amb les capacitats que té el propi territori. És a dir, si no, el que dèiem a l'inici, no? Si no estem una mica atents a aquests desequilibris que es van produint constantment i que en el cas de l'àrea metropolitana el poder, la capacitat d'atracció de Barcelona és molt gran, si no estem atents a aquests desajustos, hi ha certs espais del territori que tendeixen a especialitzar-se. Probablement Barcelona podria tendir a especialitzar-se cap a l'activitat econòmica perquè expulsa població, però també és un problema que altres punts de l'àrea metropolitana tendeixin a residencialitzar-se perquè tots aquells que no podem viure-hi a la ciutat, doncs escollim altres indrets, no? Per tant, això òbviament provoca un col·lapse de les infraestructures, com dèiem a l'inici, i és necessari que, atenent a les capacitats del propi territori, és a dir, als matisos de cada entorn urbà, cada indret, diguéssim, sigui capaç de potenciar al màxim les seves capacitats, no? És a dir, no tots podem convertir-nos en una Barcelona ni podem tenir la mateixa capacitat d'atracció a nivell de llocs de treball, però sí que és veritat que la tendència a l'especialització genera una segregació socioespacial que va en detriment una mica dels propis indrets, dels propis entorns.
Volem entendre tot això intentant fer amena una cosa que, a priori, per molta gent potser no ho és, que és el nou Pla Director Urbanístic Metropolità. Aleshores, abans d'entrar en el detall d'algunes propostes que fa en aquest sentit, el intentar, per exemple, que Barcelona, que l'àrea metropolitana sigui policèntrica i que els centres es reparteixin, etcètera, etcètera, comencem pel començament. Fins a quin punt els instruments dels quals es doten els urbanistes i els arquitectes i els encarregats de la planificació territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona han quedat obsolets els últims 40 anys llargs per el Pla General Metropolità del 1976, que és el que ara s'ha intentat substituir, o el que s'està substituint.
Bé, fer dos matisos abans de parlar de quina manera fer aquesta... O sigui, bueno, abordar, diguéssim, aquesta substitució que comentaves. En primer lloc, dir que la situació urbanística de l'àrea metropolitana de Barcelona és molt singular. És l'única àrea metropolitana amb competències urbanístiques a tot l'estat espanyol, i això des de fa gairebé 50 anys. Per tant, això ha generat una cultura urbanística i de coordinació i de cooperació, diguéssim, intermunicipal, que no podrien trobar a altre indret.
València no té, cap ciutat
espanyola en té. És veritat que ara tots estan treballant per intentar aconseguir-ho, però políticament, òbviament, hi ha uns reptes molt grans a l'hora de que una única institució assumeixi aquestes competències, però a Barcelona això ja ho tenim superat. Ja ho tenim superat, hem creat un llenguatge comú des del 76 i això és algo molt positiu, que òbviament, bueno, amb el que hem treballat durant els últims 50 anys, per tant, amb això no ens hem de barallar, diguéssim. Tots assumim que és necessari regular l'urbanisme i endreçar totes les qüestions vinculades des d'aquesta perspectiva i des d'aquesta escala. Més enllà de si el límit de l'àrea metropolitana és un o és altre, no? Perquè al final, sempre que poses una línia, el problema està si ets a dins o a fora, i més aviat hauríem de treballar per mecanismes de cooperació, no? Ho dic perquè de vegades hi ha un debat molt intens. De fet, quan es va redactar el Pla General Metropolità, el límit administratiu era un, ara s'ha ampliat i és un altre. Vull dir que durant tots aquests anys hi ha evolucions polítiques. Per tant, d'una banda, això és molt important destacar. En segon lloc, és molt important destacar també que el 2010 es revalida, diguéssim, aquesta aposta per l'urbanisme metropolità i s'aprova la llei de l'àrea. I aleshores la llei de l'àrea, i aquí enganxo una mica amb el que em preguntaves, la llei de l'àrea estipula que l'ordenació urbanística del territori s'ha de produir a través de dues figures, el Pla Director Urbanístic Metropolità i el Pla d'Ordenació Urbanística Metropolità.
El PUMET.
El PUMET, famós. I hi ha una tercera figura, de la que no se'n parla molt, que és el Programa d'Actuacions Urbanístiques Metropolità, que la llei associa al PUMET, val? Que és el programa que ha d'anar desenvolupant, diguéssim, totes les actuacions que hi ha dintre dels documents urbanístics. Però centrant-nos en el PDU i el PUMET, el que fa la llei de l'àrea és definir és identificar que per regular urbanísticament el territori cal un document amb un caire més estratègic, que és el pla director, i un altre amb un nivell de detall més elevat, diguéssim, que és el que regula parcel·la a parcel·la, no? Tots els elements de la ciutat.
Estratègic vol dir on volem que vagi l'àrea metropolitana en termes de sostenibilitat econòmica, en termes d'espais verds, en termes de repartiment,
o no? Sí. És a dir, el pla director urbanístic estableix un model, és a dir, estableix l'horitzó que ens imaginem i que hem compartit amb tots els municipis metropolitans durant el procés de redacció per al 2050, i a partir d'aquí elabora propostes concretes que seran d'aplicació, seran aplicables un cop aprovat el pla director. Per tant, és un document, el pla director, que sempre està com a cavall entre aquestes dues lògiques, no? La més estratègica i la més operativa. I és important destacar-ho perquè quan el PDU s'aprovi, el PGM seguirà vigent. És a dir, fins que no s'aprovi el POM metropolità, no es derogarà aquesta figura de planejament. Exacte.
Per superar aquesta cosa que tots els tècnics coincidiu a dir que ha quedat obsoleta i que hi ha alguna cosa que en podem salvar però que necessitem renovar, encara cal...
Cal un procés, sí. Sí, i, o sigui, el pla director en certs aspectes actua ja com a revisió. O sigui, s'avança una mica i actua com a revisió del pla general, perquè, per exemple, amb els sòls no urbanitzables aquí anem a una escala de detall més gran, no? Perquè entenem que és estructurant i que és el moment d'endreçar-ho des de la perspectiva del pla director, però hi ha molts altres aspectes, com la regulació de tots els teixits urbans, que això a poc s'haurà d'anar treballant fins a arribar al PUMET. Però és important tenir-ho en compte perquè conviuran durant molt temps el pla director, tenint en compte els tempos de l'urbanisme, conviuran el pla director amb el pla general metropolità, i per tant, bueno, serà interessant veure aquest procés del mentrestant una mica, què és el que li passa, no? De quina manera conviuen tots dos. L'altra cosa és que el PGM ha quedat obsolet, és obvi, però de vegades és com si es personifiqués, no? i fos una mancança, diguéssim, del propi pla, i en realitat el problema que hi ha hagut és que és un pla que no s'ha revisat. És a dir, durant uns anys va estar revisant-se mentre va existir la Corporació Metropolitana, és a dir, mentre hi havia una entitat que podia, que era capaç de gestionar aquest pla, anava desplegant-lo i anava programant sol. Anava dient quines eren les transformacions que s'havien de produir en els propers anys, fins que aquesta institució va desaparèixer, i aleshores aquest pla va quedar orfe, i va ser quan van començar a aparèixer els milers de modificacions que tenim ara.
1.600, em sembla, que s'han anat acumulant.
Aleshores, tenim moltes modificacions i òbviament això ha fet canviar l'estructura del model. Per tant, ara és necessari revisar el model, però no per les bondats o defectes del propi pla, sinó perquè òbviament és molt difícil per fer previsions en un món tan dinàmic com el que vivim, no? a 50 anys vista, i no era l'objectiu tampoc del pla. L'objectiu del pla estava redactat de manera que pogués anar revisant-se.
Clar.
Quan això es perd, aquesta tutela, diguéssim, doncs, bueno, és el pla queda com, bueno, anestesiat, diria, reactivat amb acupuntura aquí i allà, però ara li cal tornar com a...
En tot cas, no sé si ho comparteixes, però hi ha una, a banda de la cara de la gestió política o administrativa o de la falta de revisió en el moment en què es perd aquesta tutela, hi ha també una part que és un pla del 76 que correspon a un model de pensar en el territori de l'àrea metropolitana obsolet en termes polítics i econòmics. Per exemple, s'ha fet servir molt la paraula depredació del territori, no? L'Antoni Balmont, l'alcalde de Cornellà, per exemple, l'ha fet servir moltes vegades com a cap de la institució de l'àrea metropolitana per parlar del pla del 76. Què vol dir aquesta depredació, aquesta mirada depredadora del territori?
Bé, el Pla General tenia un repte molt gran, que era endreçar tots els creixements residencials que s'havien produït durant les anteriors dècades, és a dir, bueno, com tots sabeu, no? Va haver-hi una arribada d'un gruix molt important de població a les ciutats, hi havia la necessitat d'allotjar-los, es van construir molt ràpid, el que ara coneixem com polígons d'habitatge, no? Aquests blocs de pisos, no? Que s'ubicaven a la perifèria de la ciutat, on els terrenys eren més barats, per això una mica la perspectiva aquesta perspectiva des de ciutats com Cornellà, per exemple, que es van aquests indrets amb preus del sòl més baixos van ser utilitzats pues, per ubicar a tota la gent, no? Que tenia aquestes necessitats d'habitatge. Per tant, el Pla General havia d'endreçar-ho tot plegat i a més o menys donar-li una estructura lògica i començar a donar-li una coherència metropolitana. Potser encara és un pla que parteix d'un model molt radial, és a dir, és un pla que més enllà d'aquest model depredador que comentaves, també se li ha de reconèixer que als teixits molt densos, com per exemple Barcelona, el que va fer va ser intentar frenar una mica el procés especulatiu que també hi havia, no? A nivell de densificacions de la ciutat, fruit de, bueno, totes les operacions i... de l'època franquista, i per tant aquí sí que va haver una aturada, un fre, diguéssim, amb aquesta sobredensificació que s'estava produint en alguns indrets de la ciutat. Per tant, sí que va ajudar una mica a regular amb diferents intensitats en diferents punts del territori aquestes qüestions, no? de densificació, potser en uns llocs per excés i en altres per defecte. Però bueno, és veritat que és un pla que sí que se li ha de reconèixer la capacitat d'estructurar el territori, potser encara tirant molt o abusant una mica de les infraestructures, en contraposició al model que tenim ara, no? És a dir, el pla director, per exemple, no és un pla que faci noves reserves per a noves infraestructures, cosa que el pla general sí que va fer i que en aquell moment va ser beneficiós, no? Sempre se li atribueix, no? la bondat d'haver reservat aquells sòls, per exemple, de la Ronda de Dalt, que ara, bueno, gràcies als quals van ser capaços de desenvolupar aquesta infraestructura. Però és veritat que ara 50 anys, gairebé 50 anys després, ens trobem un territori amb aquestes infraestructures col·lapsades, on realment no tenim necessitat de generar noves infraestructures, sinó que la necessitat ve precisament de que guanyin en eficàcia, no? de que estiguin molt més vinculades al transport públic i que realment no responguin tant a aquest model concèntric, que pot ser encara el PGM dibuixava una mica aquest territori, sinó que treballar molt més en xarxa, és a dir, intentar, tornant a l'inici, no? equilibrar una mica els territoris, bueno, afavorir o permetre que l'accessibilitat al transport públic sigui més homogènia del que és ara mateix. Ara, us pots imaginar, els nivells d'accessibilitat al transport públic al centre de la ciutat són molt elevats, mentre que altres zones de l'àrea metropolitana no ho són tant, i això no passa per millorar l'accessibilitat cap a Barcelona, sinó en totes les direccions. No? Per tant, aquí comencem a rellegir una mica les propostes del Pla General amb una altra perspectiva que, òbviament, et dona aquest pas del temps. No?
Ara entrarem en alguns dels objectius que s'exposen en el nou Pla Director Urbanístic Metropolità. Una pregunta una mica de fons abans. Fins a quin punt els instruments d'urbanistes i arquitectes o els instruments de planificació urbana o territorial n'hi ha prou per fer front a alguns dels problemes que provoquen o que han provocat aquesta depredació o aquest col·lapse del territori? Ho dic en el sentit que no és ben bé tan sols un trencaclosques de a veure com posem aquesta peça aquí, a veure com posem aquesta peça allà, sinó que també hi ha uns interessos hi ha hagut almenys uns interessos econòmics molt, molt importants al darrere de provocar aquest model concèntric, d'expulsar la població, de totes aquestes conseqüències que ara hem d'anar endreçant amb, la nova, amb els nous instruments de planificació, no han passat per atzar, diguem-ne, no? Llavors, no sé si és una cosa que ha d'anar coordinada amb una visió política de replantejament del model econòmic, o com ho veus?
Sí, a veure, clar, des del món de l'urbanisme hi ha com... es pot treballar a moltes escales diferents, no? És a dir, es pot treballar des de la planificació o el projecte, que és l'etern debat a Barcelona, no? Si els plans o els projectes, que és cert que aquí hi ha un... bueno, un treball, diguéssim, a diferents velocitats i en diferents intensitats i en diferents objectius, que quan més coordinat estigui millor. Però també és veritat que, més enllà d'aquest debat de si el pla o el projecte, des de l'urbanisme també es pot fixar una estratègia, que és una mica el que estem intentant fer des del pla director, i iniciar un procés, perquè al final l'urbanisme no és una imatge fixa o una imatge definitiva, això seria més aviat un projecte, sinó que el procés de transformació de la ciutat és un procés molt lent, on crec que el que cal és tenir una visió compartida, un horitzó cap al que anar caminant, però alhora... activar, ser capaços d'activar aquest procés, és a dir, no és només dibuixar aquest model, sinó facilitar-lo. I aquí és on jo crec que s'està produint un canvi a nivell de planificació, perquè l'urbanisme, òbviament, ha de continuar redistribuint els usos, com tu deies, no? Per evitar que es produeixin certes concentracions de valor o de poder o del sol, de valor del sol o de poder d'atracció d'algunes ciutats en uns punts o en altres, desequilibrant la ciutat, sinó que el que s'ha d'anar fent és una mica treballar des d'una mirada conjunta, però intentant facilitar que aquest procés es produeixi. Per tant, cal molta coordinació i, sobretot, crec que és molt important combinar projectes de, o sigui, a curt termini i a llarg termini. És a dir, aquesta planificació a llarg termini ens dona el marc, però és molt important que vagin passant coses, que es vagi activant el territori, perquè si som capaços d'anar revisant aquesta planificació periòdicament, que és una mica també el que intentarem amb el pla director, que la revisió es produeixi cada 6 anys, doncs serem capaços d'anar veient com han anat aterrant aquestes propostes, de quin impacte ha tingut, en termes econòmics també, òbviament, com tu comentaves, i ser capaços d'anar redirigint un poc les dinàmiques o les directrius que s'imposen des del pla, no? O que les determinacions que venen donades des del pla. I aquí és veritat que el que s'ha d'intentar, des de la meva perspectiva, en tot moment, és que l'entitat que en aquest cas hi hagi al darrere d'aquest pla, que és l'àrea metropolitana, juntament amb els 36 municipis, es converteixi en un facilitador. No sigui un agent impositiu, sinó que, bueno, al final el consens, no?, i el compartir aquesta visió passa per anar treballant-ho dia a dia i constantment. No és suficient amb aprovar el pla, sinó que han d'haver mecanismes de concertació, de governança, per anar desplegant-lo. Perquè al final qui té els ulls posats al territori i qui és més conscient de totes aquestes dinàmiques i com estan impactant en el dia a dia de les persones són els municipis. Per tant, si aquest diàleg es trenca o no existeix entre la institució metropolitana i el món local, doncs es produeix aquí una lectura molt esbiaixada i segurament les directrius urbanístiques no són les correctes, no? Per tant...
Mirem alguns d'aquests objectius. N'hi ha un que ha anat sortint des del començament, que és articular el territori a partir d'una estructura policèntrica. Què es pot fer des d'aquest àmbit que ara explicaves per refavorir això? Vol dir fer més habitatge en segons quins llocs? Vol dir fer quina mena d'actuacions per portar-hi l'activitat econòmica? Com es concreta?
Bé, en primer lloc, per articular que hi hagi una estructura, no? Aleshores, aquest és una de les grans apostes del pla, que és articular aquest esquelet que nosaltres anomenem l'estructura urbana i social, així com a nom més tècnic, que en realitat està composat per les grans avingudes metropolitanes, que són aquestes 10 traces, que travessen el territori de banda a banda i que ajuden a generar aquesta xarxa, aquesta malla, a sobre de la qual es van produint les transformacions que proposa el pla. És a dir, el pla, a més d'aquest esquelet, també proposa, identifica uns àmbits, el que anomenem àmbits d'oportunitat, que són aquelles zones que cal que siguin transformades en el futur, perquè estratègicament, d'una banda, ajudaran a construir aquestes avingudes, és a dir, són àmbits de transformació que estan a sobre d'aquestes avingudes, per tant, que siguin llocs més intensos està molt justificat, perquè el que volem d'aquests carrers, d'aquestes avingudes metropolitanes, és que siguin llocs que estiguin vius les 24 hores del dia, que hi hagi residència, que hi hagi activitat. Per tant, els àmbits d'oportunitat que hem identificat, que majoritàriament estan sobre les avingudes, ajudaran a consolidar aquesta estructura, i això generarà una malla que ens permetrà, tan fàcil com anar caminant d'un municipi a l'altre, cosa que hi ha molts municipis veïns, entre els quals no s'hi pot anar ni caminant ni amb bici, de vegades difícilment en transport públic, i només és accessible en cotxe, no?
Els nervis de que en carreteres, autopistes, autovies que hem posat allà fan de barrera perquè...
Hi ha camins històrics que precisament complien aquesta funció de relligar els diferents municipis, que s'han convertit en vies segregades i per tant han perdut aquesta funcionalitat, no?, de la mobilitat més activa, de l'anar a peu, de l'anar amb bici, etc. I són ciutats molt pròximes, que serien trajectes a peus molt curts, però actualment estan desconnectades. Per tant, és molt important aquesta doble lògica, diguéssim, o aquesta doble estratègia, l'articular bé l'esquelet de les avingudes metropolitanes o vies metropolitanes, perquè hi ha altres elements també amb molta continuïtat, com els carrers metropolitans, els carrers estructurants, etc., que també van donant aquesta cobertura a la xarxa. També hem identificat els eixos verds, que són aquelles traces, no?, que tenen un caràcter, pues, això, molt més verd, molt més amable, amb una qualitat urbana determinada i establerta pel pla. De vegades són paral·lels a les avingudes metropolitanes, de vegades no, i també van relligant una mica aquest verd que tant necessiten els teixits urbans i donant continuïtat fins als grans espais oberts de l'àrea metropolitana, com pot ser les platges o Collserola, els grans espais forestals, els espais agraris, etc. Per tant, molt important construir aquesta xarxa, aquesta malla amb les avingudes metropolitanes i els eixos verds, i ubicar-hi estratègicament a sobre que totes aquelles zones que s'aniran transformant i, òbviament, generaran habitatge, generaran activitat econòmica, i d'una manera més equilibrada, perquè aconseguirem que l'accessibilitat al transport públic es distribueixi d'una manera més eficient, i per tant aquestes noves transformacions tindran aquestes dotacions tan necessàries.
El pla, de fet, arriba a concretar d'aquesta realitat policèntrica on han d'anar els centres, no?
Sí.
Això es tria amb un criteri de veure on hi ha l'oportunitat més gran per raons econòmiques, per raons de població, o com s'ha triat?
De fet, la localització ve donada per... És multifactorial, òbviament, però ja hem llegit el territori sempre de manera multiescalar. És a dir, quan hem identificat un àmbit d'oportunitat, d'una banda hem identificat aquelles zones que cal que siguin transformades, perquè òbviament el pla director no és un pla d'expansió, és un pla de regeneració, de transformació de teixits. De fet, més de dos terceres parts de les seves transformacions, de les transformacions urbanístiques, es produeixen en entorns urbans, és a dir, estan transformant teixit existent que ha quedat obsolet. Però, com deia, s'identifiquen d'una banda... Un criteri important és precisament aquest de construir l'estructura metropolitana de la que parlem abans, les avingudes, però també donar resposta a les necessitats immediates dels teixits sobre els quals s'assenta, si hi ha necessitats d'habitatge, necessitats de zones verdes, d'equipaments, etc. Òbviament, les necessitats del municipi i també, òbviament, aquest reequilibri territorial tan necessari, que des del pla director hem treballat amb una escala intermitja, i crec que això és interessant també comentar-ho, perquè... De vegades pensem en l'àrea metropolitana com en dues escales, no? La del municipi i la de l'àrea metropolitana dels 36 municipis, no? Com una única unitat. Amb el pla director hem treballat amb una escala intermitja, que és una agrupació de municipis, que és el que anomenem àmbits funcionals, doncs l'àmbit Delta, l'àmbit Vallès, la part nord, la Vall Baixa i l'Ordal, perquè són àmbits on realment funciona el mercat de l'habitatge, el mercat de treball, on realment tu et mous amb una certa flexibilitat per temes d'oci, per exemple, si tens necessitat d'anar-hi a Barcelona. I és també aquests àmbits els que hem intentat equilibrar. És a dir, que hem intentat que l'equilibri es produeixi no només a nivell de municipi, sinó també a nivell d'agrupació municipal, diguéssim, d'àmbit funcional, i també a nivell del conjunt de l'àrea metropolitana. Per tant, tenint en compte aquests tres factors, hem identificat quines són les necessitats d'aquest lloc.
Hi ha un altre objectiu, no ens podrem aturar amb tots, però hi ha un altre objectiu que m'interessa, que està expressat com potenciar la capitalitat metropolitana, que no sé com es combina amb aquesta necessitat de redistribuir i d'impedir que Barcelona faci de forat negre, no?
Clar, a veure, és algo del que no podem fugir, és a dir, la capacitat d'atracció de Barcelona per a l'activitat és una oportunitat que tenim, i també diria que és una oportunitat veure de quina manera s'han d'endreçar millor, diguéssim, aquesta activitat econòmica, que ja sabem que d'entrada majoritàriament s'ubicarà al centre de Barcelona, per precisament vincular-la, per exemple, a aquests punts que tenen una major accessibilitat al transport públic, que d'entrada és Barcelona, però si aconseguim que aquesta accessibilitat al transport públic es distribueixi, com dèiem, d'una manera més eficient, doncs aconseguirem crear llocs atractius també molt a prop de la capital, no? De la ciutat de Barcelona, tot i que potser no dintre dels seus límits administratius, que també tindran aquesta capacitat d'atreure activitat. I això va en benefici i, bueno, del conjunt, no, no només del propi entorn on s'entrenen aquestes activitats.
Mm-hmm. Hem parlat d'avingudes metropolitanes, hem parlat dels eixos verds i de la diversificació dels centres. Hi ha una altra necessitat també que recull el PDUM de manera molt clara, que és més habitatge assequible. Mm.
Sí, sí, és una, òbviament és una resposta supernecessària davant de l'emergència habitacional que estem patint. I bueno, és un exemple molt clar de com l'urbanisme dona resposta a aquests reclams ciutadans, no? Si el PGM tenia una mica aquesta necessitat de crear escoles, de generar nous equipaments de molts tipus, de zones verdes, de tenir uns carrers en condicions, no? Com hem vist fa poc amb la pel·li del 47, no? Que és molt il·lustrativa de què és el que passava en aquell moment. Actualment el principal reclam que hi ha a nivell ciutadà és la necessitat d'habitatge i d'habitatge assequible, estable. Això vol dir permanent, és a dir, que siguis capaç d'aconseguir un habitatge en unes condicions, amb un preu assequible, i que puguis romandre també, és a dir, al teu entorn, al entorn on vius actualment, no? Que no t'hagis de desplaçar per necessitats d'habitatge. En aquest sentit, el pla aposta per augmentar els percentatges d'habitatge assequible estable i en la mesura dels possibles. Quan diem estable ens referim a habitatge protegit urbanísticament, és a dir, és un habitatge que tindrà la consideració de públic, podria ser de, sobretot apostant per l'habitatge públic de lloguer, i intentant que aquest habitatge assequible estable es produeixi d'una manera distribuïda. És a dir,
I entenc que no estigui, bueno, com tot l'habitatge públic, que no estigui sotmès al mercat.
Exacte. Són uns tipus d'habitatges que no estan sotmesos a preus de mercat i que a través de les noves transformacions que es produeixin es generaran amb uns percentatges elevats, més elevats dels que estem acostumats actualment en entorns urbans, i que això permetrà una mica suplir aquesta carència tan elevada, no, d'habitatge assequible que venim patint històricament i que si ens comparem amb altres ciutats europees, doncs realment fa patir, no, a nosaltres com a urbanistes i a la gent com a residents. Per tant, una gran aposta claríssima del pla cap a aconseguir aquest habitatge assequible, estable.
I després hi ha un altre aspecte, n'hem parlat una mica quan parlaves dels eixos verds, però que és naturalitzar el territori potenciant els valors de la matriu biofísica, diu, i millorar l'eficiència del metabolisme urbà i minimitzar els impactes ambientals. No sé si podríem detallar una mica...
Sí, a veure, sempre ho diem, i de fet el plànol del que anomenem infraestructura verda és el primer plànol del pla director, és a dir, és un mapa que per a nosaltres és la base, i és on intentem fer una lectura global de tots els espais verds, perquè m'entengueu, diguéssim, de la metròpolis. Tornant una mica al pla general, és veritat que de vegades ens oblidem una mica d'una aportació molt important del pla general, que va ser la de protegir els espais forestals. Ara estem una mica en un altre punt, ara el que volem és gestionar aquests espais naturals, gestionar aquests espais oberts, perquè tenen moltes més funcionalitats de les que potser tenien en aquell moment, i, de nou, entendre-la com una xarxa, és a dir, no ho volem entendre com un espai aïllat, com l'espai forestal o l'espai agrari o les places i els carrers, sinó entendre-ho de nou en xarxa, perquè precisament els serveis ecosistèmics que ens està portant aquesta matriu biofísica, que poden ser serveis ambientals, la qualitat del verd, però també serveis socials, no?, del gaudi de la pròpia població, estigui ben connectat. És a dir, que una gran aposta és que aquesta xarxa de verd tingui continuïtat, és a dir, que tu puguis anar-hi caminant des de Collserola fins a la platja a través d'un recorregut agradable, verd, amb una qualitat urbana adequada. Per tant, aquesta matriu biofísica, diguéssim, que està en la base de totes les propostes, el pla el que fa és posar-la en valor, per això també el que comentava a l'inici de l'entrevista, que el tractament, és a dir, la regulació des del punt de vista del no urbanitzable, que vindria a ser com una regulació molt de detall, forma part de l'estructura del propi pla, és a dir, és una gran aposta que hem fet des del principi, el repensar si tots els com podem anar aconseguint més espais naturals, no?, per al gaudi de la població. En aquest sentit, el pla el que fa també és reservar les grans peces dintre de la ciutat, que anomenen parcs estructurants, que són aquestes peces, aquests parcs més grossos, no?, que estan vinculats als eixos verds i que, per tant, estan connectats amb tota aquesta xarxa. Per tant, es treballa, diguéssim, els elements més estratègics que poden anar construint a poc aquesta xarxa o aquesta matriu biofísica. D'altra banda, parlem de metabolisme, però entenent el metabolisme com un, com un concepte molt més ampli, és a dir, quan parlem de metabolisme també ens podríem estar referint a la mobilitat o a totes les estratègies vinculades a la descarbonització, a la mitigació, a l'adaptació del canvi climàtic, que té a veure també amb el tractament dels teixits, en quines directrius donem per a la rehabilitació dels teixits, no? per precisament treballar aquestes transformacions que comentàvem, no? Aquests àmbits d'oportunitat que cal que siguin transformats, s'han de transformar tenint en compte alguns paràmetres que segurament al Pla General òbviament no es preveien en aquell moment. Tenim unes directrius europees que ens parlen d'una reducció d'emissions, però també de que hi ha directives europees que aposten o que apunten cap al consum mínim de sòl en aquestes noves transformacions, però totes aquestes estratègies, diguéssim, estan integrades dintre del propi model. I, òbviament, també hem treballat amb la quantificació de les necessitats que a futur dels serveis tècnics que necessitarem a nivell d'energia, aigua, residus, etc. Amb les noves transformacions hem quantificat quins són els serveis que necessitarem i els hem distribuït també d'una manera estratègica i equilibrada, diguéssim, al territori, per tal que puguem assumir aquesta transició ecològica, no? I aquesta descarbonització i totes aquestes apostes per la millora, diguéssim, del medi ambient i de la qualitat urbana que tant desitgem.
Potser hauríem de fer una entrevista d'aquestes com els podcasts americans de 3 hores per entrar en el detall de tot el PDU i del Poumet. Però crec que ha servit per fer una mica de la fotografia general. Escolta, sempre acabem amb un exercici que, evidentment, veient el paper que has tingut tu i que heu tingut els tècnics amb el PDUM i que tindreu ara, que tindreu els pròxims anys, potser fa una mica de contrasentit, però que crec que és útil. Imagina't que et fan alcaldessa de Barcelona demà o demà passat. Quines són les dues o tres primeres coses que faries si poguessis?
Bé, és prou inverosímil aquesta situació, però... Bueno, diria que en primer lloc intentaria donar continuïtat al màxim de polítiques urbanes que s'hagin engegat, perquè hem de ser molt conscient de la lentitud de la implementació de certes dinàmiques urbanes. I el que dèiem abans, no? S'ha de treballar a moltes escales i a moltes velocitats i crec que és important no perdre de vista tot allò que s'ha anat coent a poc a poc, perquè hem de tenir sempre aquesta mirada a curt i a llarg, no? Per tant, important no començar de zero i no fer sempre tabula rasa, perquè costa molt tirar endavant un pla i aprovar-lo i assolir els consensos necessaris i quan s'aconsegueix això és un tresor que hem de mantenir, no? I també pot ser una gran aposta que crec que s'ha de fer és el de la coordinació interadministrativa, perquè és evident que res es pot resoldre des de cada municipi per separat, fins i tot les regulacions que puguin venir des de la pròpia ciutat de Barcelona, que òbviament després són extrapolables a molts altres llocs, generen un impacte a les altres ciutats que s'ha de tenir en compte. Per tant, cal aquesta coordinació d'escala, supramunicipal, diria. Òbviament, si pot ser metropolitana, millor, però articular tots els espais tècnics i polítics que siguin necessaris per garantir que estem treballant tots cap a una mateixa mirada, no? I cap a un horitzó comú, amb dinàmiques diferents, òbviament, per la mida de les ciutats i per les diferents circumstàncies polítiques, però amb un horitzó comú i compartit al màxim entre tots els agents.
Molt bé. Doncs Mireia Peris, un plaer que hagis vingut a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.